Molt bones tardes, benvinguts. Això és S&M Music. You've got it. Doncs sí, molt bones tardes. Aquí ja comença l'S&M Music aquí a Ràdio Falset, com sempre. Actualitat musical a Ràdio Falset. Doncs Jordi, bones tardes. Com estem?
Bones tardes, Manu, oients, família diversa, gent que ho hem sopegat amb l'S&M Music en aquest nou episodi d'aquesta 25a temporada que portem en antena. Avui, Manu, avui ja tenim una miqueta de tot. Tenim bones notícies, no tan bones notícies. Tenim grups versionant a d'altres grups i tenim alguns nous singles. Per ordenar una miqueta, començarem amb bastanta música electrònica, amb una... amb un tema que ja és la segona vegada que sentirem remesclat, diria jo. Aquí a la S&M Music es tracta del tema Challengers Match Point, que pertany a la banda sonora dels Challengers, de Luca Guadagnino, encara no sé el nom d'aquest director, que al seu dia la partitura la va fer el Trent Reznor i l'Atticus Ross. Ja van treure, us recordo, primer la versió del Voice Noise, de 9 temes, bueno, dels 16 temes en va convertir en 9, i ara arriba aquesta nova versió, en aquest cas del Nick Fanciulli, que jo no sé si està feta expressament o no, jo crec que sí, arriba justament amb l'anunci d'una banda la partitura original de Trent Reznor i l'Atticus Ross en vinil, i també en vinil, de cara al Record Store Day, el que tenim més a prop, de la versió que em va fer el Voice Noise. No ho sé, Manu, haurem d'estar pendents a veure què passa, coincidències que es donen. Després també hem d'escoltar el nou single dels The Horrors, ara que ens acostem a la nit de les ànimes. Hem d'escoltar el nou single de les Letterkenny, aquest This Time. Hem de fer l'obituari, per desgràcia, de Kris Kristofferson, aquest artista de la música country i també actor, que els de la generació que va anar a veure Blade al cine, us descobriré qui era perquè apareix a la pel·lícula. Després també hem d'escoltar el nou single de la Faye Webster i marxarem, com us deia, amb un parell de versions. La primera dels de 69 Eyes, que s'atreveixen a fer el Sonic Reducer dels Dead Boys, i amb un tribut molt particular, molt personal, m'atreviria a dir, que és el Zach Sabbath, que és el senyor Zach Wilde, el guitarrista de Ozzy Osbourne, i que crec que no era ni la setmana passada, escoltàvem amb el seu grup, propi, el Black Label Society. Doncs entre una cosa i l'altra, i també recordem tocar en directe amb la resta de membres de Pantera Vius, doncs va gravar un seguit de temes clàssics dels Black Sabbath, i ara els ha reunit amb aquest Greatest Rift, que s'hi troben clàssics com el NAB, que escoltarem, però també The Wizard o altres temes, potser no tan coneguts, però que és que flipareu, perquè el Zach Wilde els fa tan, tan seu, que això de Zach Sabbath li queda en el llit. O sigui que, Manu, tenim bastanta feina avui.
Get it back.
Doncs va, anem començant aquesta tarda de dissabte i començem amb molts vinils. Primer, sembla que s'anuncia que de cara al nou Record Store Day hi haurà l'edició en vinil de la banda sonora de Challengers en la versió del Voice Noise, aquest artista alemany que es va encarregar de transformar 9 dels 16 temes que formen la partitura original en la seva versió més d'electrònica més comercial. Us recordo que això va ser uns mesos abans de que poguéssim escoltar la banda sonora normal, l'original, la partitura que van crear el Trent Reznor i l'Atticus Ross per a la pel·lícula de Luca Guadagnino. Llavors van poder sentir els 16 temes que formen part d'aquesta partitura i ara, ja ha passat doncs ben bé un any o déu-n'hi-do el temps que ha passat, ara, amb l'anunci d'aquests vinils, també s'ha publicat un nou tema, una nova revisió, una nova remescla, un remix de tota la vida, d'un dels temes d'aquesta banda sonora. Lo curiós és que segueix una mica més la via de The Voice Noise que no l'original i ens trobem que el Nick, a veure, Manu, si ho dic bé, Fanciulli, que tinc en italià així una mica, a veure si us ho dic, Fanciulli, ha fet un parell de versions del Challenger Matchpoint, que és el darrer tema i el que serveix per tancar una mica la pel·lícula, almenys el del clímax de la pel·lícula, i li ha donat una altra volta i l'ha tornat a aproximar al terreny de la música electrònica, però sense acabar de ser el mateix, que aquí potser hi ha la gràcia, que The Voice Noise. Això sí, ja veureu com sentirem. Ens hem decidit per la versió Smash, perquè hi ha com a dues versions del mateix tema, i ja veureu que comencem avui amb molta força i energia. Això és Challengers Matchpoint, Nick Fanciulli.
Coming.
I comencem amb el primer single que us presentarem aquesta tarda, en tenim tres. El primer es tracta de la, el que ens porta la banda The Horrors, aquesta banda britànica que el 2007, que ara ja ens comença a quedar una mica lluny, publicaven Strange House i semblava que havien de ser la gran promesa britànica del post-punk, en què amb influències tan diverses com The Birthday Party, Bauhaus, The Cramps, apuntaven a una manera de fer diferent, això sí, respectant els grans tòtems del passat com aquests. A partir d'aquí, doncs, a vegades van sonar més pop, han anat traient algun disco, algun més psicodèlic, depèn de com anava la cosa. Ara anuncien que hi haurà nou material que es publicarà el proper 21 de març a través de Fiction Records. Temes com Trial by Fire, The Feeling Gone, More Than Life, o formaran part d'aquest Nightlife que, com us deia, es publicarà de cara a l'any vinent. Ara, però, aquest inici d'octubre, ja han presentat el primer single, podem entendre que en caurà algun altre abans no s'acabi publicant el disc, i ens permet conèixer més com sona la nova teclista del grup que... fa també tasques vocals l'Amelia Kidd. Això és The Silence That Remains, The Horrors. I continuem ara amb una banda de rock, de punk, les Sleater-Kinney, o el que és el mateix, Corin Tucker i Carrie Brockstein, que des del 2000 van deixant mostres del seu talent en el panorama alternatiu, punk rock, des de la perspectiva més feminista. I he dit 90, que ara potser la cosa està més de moda, però llavors eren força minoritàries i Sleater-Kinney ja marcaven una tendència que s'ha acabat convertint, per sort, en la normalitat. Però per què ens interessen Sleater-Kinney avui? Doncs perquè faran una cosa que a mi em sorprèn una mica quan els artistes prenen aquesta mena de decisions, però escolta, és el negoci musical. Al gener d'enguany van publicar el disc Little Rope, d'acord? Clar, estem a octubre i la notícia és que ja treuran l'edició de luxe de Little Rob. Per què? Doncs perquè es veu que en les sessions d'enregistrament es van quedar alguns temes al bowl i ara han decidit treure'l en una nova edició i incorporar aquests temes. Ja havien publicat Here Today, però el que ens ha arribat ara és aquest This Time, que no es troba, repeteixo, en l'edició de començaments d'any i que consideren que també mereix estar dintre de Little Rope, tot i que, repeteixo, no estarà en l'edició de luxe i no la primera que es va publicar a començaments d'any. O sigui que vam obrir l'any amb Sleater-Kinney i tancarem l'any també amb Sleater-Kinney, aquest Little Rope, però amb una nova edició amb més temes. O sigui que ja ho sabeu. Ens quedem aquesta tarda amb This Time. I amb una miqueta de retard també hem de fer l'obituari de Kris Kristofferson. Es va conèixer la notícia el passat 30 de setembre, però sense tindre molta rellevància actual, Kristofferson té una d'aquelles trajectòries musicals força curiosa i poc coneguda, perquè més enllà de ser un intèrpret, es va retirar dels escenaris el 2020, aproximadament 2021, pel que se'l coneix, bàsicament Kristofferson, és per haver treballat i haver estat el compositor de gent com la Janis Joplin o treballar al costat del Johnny Cash o del Willie Nelson, entre d'altres. Amb Cash fins i tot va arribar a formar el grup de country de Highwaymen al costat de Waylon Jennings. O sigui, tres grans intèrprets de country, que és la música amb què Kristofferson es va donar a conèixer. També, i per això que aquesta tarda escoltarem el tema que escoltarem, és el tema Me and Bobby McGee, perquè té la història una mica curiosa, que és un tema que va compondre per la Janis Joplin, amb qui va mantindre una estreta relació. Expliquen, llegim a l'obituari del País, que quan la cantant va escoltar a la sala de gravació l'autor de la cançó que també la interpretava, es va posar a plorar. O sigui que, perquè vegueu amb qui, per qui va arribar a treballar que és Kristofferson i el que va arribar a publicar. Els seus èxits, Help Me Make It Through the Night o Fat City, entre d'altres. I a nivell interpretatiu, els no tan joves, perquè el 1998, i això hi ha plogut una miqueta, el van poder veure com el company veterà de Blade, a la pel·lícula del mateix nom, i era, doncs, a més d'altres pel·lícules com Ha nacido una estrella, una fent d'antagonista a la Barbara Streisand. Estem parlant d'una pel·lícula del 1976, eh? O sigui, també ha plogut, Déu-n'hi-do. Les mostres de condol, només perquè es feu una idea, només me'n queda una que em va arribar per les xarxes socials, James Hetfield de Metallica lamentant el traspàs d'aquest redneck, aquest artista que sempre va viure una mica fora dels focos, però amb una rellevància important, com podeu veure amb la gent que va treballar en la seva època en la música. O sigui que aquesta tarda de dissabte ens quedem amb aquesta cançó que va crear per a la Janis Joplin, però que el compositor és el Kris Kristofferson. Me and Bobby McGee.
Sounds country, man, that's what it is. It's a country song. Yeah. Okay. Well, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains. Feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana was blowing sad while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang a velvet song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. From the coal mines of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, everything I'd done. Every night she kept me from the cold. Then somewhere near Salinas, Lord, I let her slip away. Looking for the home I hope she'll find. And I'd trade all my tomorrows for a single yesterday, holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing left is all she left for me. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Buddy, that was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. La da 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 da. La da 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 me and Bobby McGee. La da 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 da. La da 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 me and Bobby McGee. La da 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 da. La da da.
I continuem amb un artista que, sense arribar al nivell de la publicació d'una edició de luxe, també ha fet una cosa força curiosa. Estem parlant de la Faye Webster, que no fa pas tant publicava el seu Undressed at the Symphony i, al cap de, no res, uns mesos, publica una nova cançó. A més, l'acompanya de videoclip, una cosa una mica rara, amb elf i cavallers, i bé, això deixeu estar. L'important és que... Undressed at the Symphony es publica al març i, escolta, no ha passat... És que no hem acabat ni l'any i ja tenim nou tema de la senyoreta Webster. Val a dir que Faye Webster comença, i permetem que tiri fils amb el tema anterior, tiri una línia cap al tema anterior, va començar molt joveneta tocant country a la seva Atlanta natal. I tal com ara creixent va anar provant altres terrenys musicals, fins i tot el rap, i ara ja es mou més per terrenys del folk, una miqueta ja centrada, sense retornar al country, però sí en el folk i l'americana. Per tant, aquesta tarda de dissabte anem a escoltar aquesta proposta de la senyoreta Faye Webster, After the First Kiss. Thank you.
she got me calling her wife.
I anem tancant la CM i avui apretem l'accelerador per descomptat, però ho fem amb un parell de versions molt particulars i que entenem que estan fetes amb molt i molt de carinyo. Per exemple, comencem per la primera. Estem parlant del Sonic Reducer, que és un tema molt conegut de la banda Dead Boys, però que avui us oferim amb la versió de els The 69 Eyes, aquesta banda finlandesa de rock gòtic o digueu-li com vulgueu. Han fet el pas i han versionat aquest tema molt conegut dels Dead Boys, tot i que està gravat pels dos membres dels Dead Boys quan encara estaven en una altra banda. Bueno, una història així, aquestes coses que passen de la música, però que es va fer molt famós. A més, va ser single del disc Young, Loud and Snotty, el primer disc dels Dead Boys, aquesta banda tan important pel punk. El que passa és que el 69 han gravat, se'n recordeu la setmana passada que quan comentàvem que vam escoltar el Comfortable Numb dels Body Count, però vam dir el David Gilmour també hi participa. En aquest cas, els Dead Boys, els que queden vius, també han participat en l'enregistrament d'aquesta versió. Per tant, és la participació del creador del tema amb la banda finlandesa de 69 Eyes. Per això s'anuncia com The 69 Eyes i els Dead Boys versionen aquest clàssic, que ja té una bona colla d'anys. El Sonic Reducer, la primera vegada que es publica, és el novembre del 1977. Doncs mira, no és el novembre, és l'octubre del 2024. Tornem a sentir Sonic Reducer en la versió dels The 69 Eyes amb els Dead Boys.
Sonic Reducer, Sonic Reducer, Sonic Reducer, Sonic.
I anem acabant i ho fem en una altra versió. En aquest cas és un, bueno, és una versió tribut, una mostra d'afecte, no sé com dir-ho, com explicar-vos-ho, perquè que el Zakk Wylde, un dels millors guitarristes, però no el millor guitarrista de guitarra elèctrica que hi ha damunt del planeta, o almenys un dels més que reconeix més fàcilment el seu estil, sempre ha parlat i sempre que ha pogut s'ha ajuntat amb l'univers Black Sabbath. No m'he recordat tots els discos que ha gravat amb l'Ozzy Osbourne, tot i que ara últimament, repeteixo, està molt ocupat tocant en directe amb el baixista i el cantant de Pantera, el Phil Anselmo i el Rex. Han girat amb força èxit pels Estats Units i algun concert han fet per Europa. Si alguna cosa també ha fet el Zakk Wylde és, com us deia, acostar-se sempre que ha pogut a l'univers Black Sabbath, versionant els Black Sabbath, i fins i tot amb l'apel·latiu Zakk Sabbath, en què juga una mica amb el nom de la banda britànica. Ara, després de publicar un parell de singles, s'ha decidit a publicar un disc que ha titulat Great Rift, i una altra vegada doncs ens ensenya la seva capacitat per posar-se dins de la pell no només del guitarrista el Tony Iommi, sinó també la veu d'Ozzy Osbourne. I no està gaire lluny, hi haurà gent que li agrada més, que li agradarà menys, això sempre passa en les versions, però el que no es pot negar és tot el carinyo, si em permeteu l'expressió, que hi posa Zakk Wylde a l'hora d'interpretar els temes de Black Sabbath. Avui, per acomiadar-nos a l'SM d'avui, escoltarem el NIP, que hi ha una petita discussió si això del NIP fa referència a la barba de la bateria Bill Ward, que era el bateria de la banda aquell temps, o si és Nativity in Black, com van entendre a l'altra banda del Atlàntic. O sigui, Manu...
Vale, Jordi, moltes fins gràcies. Fins aquí l'SIM, moltes gràcies, Jordi. I res més, tornem a trobar la setmana que ve.
Més i millor.
Zakk Sabbath. Zakk? Perdó. Zakk Sabbath.
Zakk Sabbath,
Zakk Sabbath, amic. Bon cap de setmana a tots.
Adeu.
How's the animals and bears?